hacer?
Si la corrupción juega ajedrez.
¿A nadie le importa qué piensa usted?
¿Será porque aquí
no hablamos francés?
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
no me sien.
Somos un agujero en medio del mar.
Miren, han escoltado la canción, ¿no? A mi me s'agrada este trosset de si la corrupció juega a l'ajedrez. Anem a parlar de corrupció. Sé que estan un poc embafats, però miren, ho entendran quan comencem a parlar sobre això. Perquè miren, la corrupció política és un fenomen present en pràcticament totes les societats humanes. Des de les civilitzacions antigues fins avui, a lo que diuen que estem vivint, que és esta democràcia. Encara que pot manifestar-se de diverses formes, pues ja saben, suborns, prevaricació, malversació, clientelisme. La seva essència es manté constant, tal qual. I l'ús legítim del poder públic per obtindre beneficis privats és algo que ho sentim a tot arreu, no? Aquesta exposició lo que pretén és abordar esta corrupció política des d'una perspectiva, escolten bé, moral, ètica i filosòfica, que jo crec que si tot el món ho visquem des d'aquest punt de vista, seríem més durs a l'hora de posar el vot en la urna. Analitzem les seues implicacions en la convivència, la justícia i la democràcia. També, així mateix, s'estudien exemples clàssics com el pensament de Plató i també s'inclou una reflexió sobre casos recents de corrupció al Partit Popular i al Partit Socialista per evidenciar la vigència d'aquest problema. I miren, jo crec que sí, que és un bon moment, és estiu, tot el món estem més relaxats en quant a lo que és la vida laboral del treball diari, no? El que ens fa falta és escoltar-lo des d'un punt de vista, com hem dit, més ètic i més moral, i escoltar-lo de la mà d'un polític, sí senyor, d'un polític que està en actiu i que porta una de les seues regidories, és el portal de transparència, val? Porta transparència, i ell és el que està posant en marxa i ese portal. Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Regidor de l'Ajuntament de Vila-real, però sí, polític.
Polític de poble, que sempre ho dic, però polític al capdavall. I és veritat que en una responsabilitat gran, com és el Departament de Transparència, que abasta moltíssimes coses. La transparència i la corrupció política són enemigues, això és evident. Ara ho exposarem, ara ho desenvoluparem, però molta gent de forma, jo diria, infantil, no? Solia dir, ai, és que aquestes coses en el franquisme no passaven, no? I simplement entenc una falta de reflexió, perquè clar, és que en el franquisme la transparència directament no existia. No és que no passaren, passaven, però ningú se n'assabentava. De fet, molts investigadors i fins i tot investigacions del mateix temps del franquisme, però també posteriors, no, ens han portat a conclusions bastant evidents de permanent corrupció de tots els estaments polítics del franquisme. Que d'ahir pensem, o pensen molts, que ve tot això. Primer, com sempre, la paraula, l'etimologia, l'origen de la paraula corrupció, que ve del llatí corruptio, i que significa, atenció, curiós, acció de trencar completament. Quan una cosa es trenca totalment. Quan trenquem una cosa per la meitat, la podem enganxar, no? Quan trenquem, se'ns trenca una punta, o un moble està una miqueta desgastat per temps, això no és un moble corrupte. Un moble corrupte seria que el corcó l'ha envaït fins a l'últim racó i que és irrecuperable, no? I ahí és on, o en ese concepte, és en el que té sentit la paraula corrupció, no? En el seu origen. Què fan els polítics? Els polítics corruptes? Doncs atentar contra l'interès comú, trencar l'equilibri moral. Es manifesta de diverses maneres, com has dit tu en l'editorial, la prevaricació, és a dir, fer les coses sabent que les estan fent malament i a consciència els suborns, si tu em dones tal, jo et donaré tal, no? La malversació, el clientelisme. El clientelisme, jo crec que de totes les manifestacions de la corrupció, és segurament en la que més tolerància es té, no? El clientelisme es pot manifestar de moltes maneres. Doncs, per exemple, un clàssic és amb els mitjans de comunicació, no? És a dir, perquè els certs mitjans de comunicació parlen bé d'uns i parlen malament dels altres, en aquesta falta absoluta d'equitat, en aquest sentit, doncs ho fan, perquè bé, estan subvencionats, no? per els diversos governs, no? Aleshores, en aquest codi deontològic de la premsa, que poden tindre també els metges o que es pot tindre en altres professions, doncs també n'hi ha corrupció, corrupció de la premsa, perquè es ven a canvi, encara que siga legal, no? Perquè que siga legal o il·legal no significa tampoc que no siga corrupte.
Em deixes fer un apunt en aquest sentit. Antes parlàvem de que el franquisme deia que no hi havia corrupció. Bueno, en aquest cas és que no eixia la llum perquè tots els mitjans atenien, evidentment, al mateix.
El nodo.
En aquest cas hi ha dos grans faccions, que és la dreta i l'esquerra, i que ocorris, que hi ha una premsa que atén a l'esquerra i una premsa que atén a la dreta. I en aquest joc és quan la premsa que atén a la dreta trau els draps bruts de l'esquerra i la premsa que atén a l'esquerra trau els draps bruts de la dreta. I per això la gent s'entera.
El més important així, Susana, és a qui afecta això, a qui perjudica. Com deia la cançó, doncs a les persones de a peu, no? No als que tenen els privilegiats, normalment no els afecta. Als polítics corruptes, si no és que els pillen, si no és que els enxampen, tampoc els afecta. I però sobretot afecta a la confiança dels ciutadans. És a dir, aquesta deixadesa que moltes vegades trobes quan algú el convides a implicar-se en política, no, jo no vull saber res d'això, perquè directament ja pensen que hi ha una falta d'ètica. En el moment que entres en política, pens l'ètica. Això és la idea generalitzada de la societat.
Sí, però la pregunta que vaig a fer-te és perquè ho digues en coneixement de causa. Hi ha polítics honrats?
Sí, efectivament n'hi ha polítics honrats.
Val.
Però diguem-ne que la maldat, la corrupció, tot això, doncs sempre s'ha dit, ahir també, per exemple, els teòlegs tenen molt a dir que és consubstancial a l'ésser humà, no? Són com una espècie de raça caiguda i sempre la tendència al llarg dels segles ha sigut la mateixa. La corrupció ha estat present des de que les societats s'organitzen. Evidentment, si eres un eremita apartat del món, no tens ningú en qui corrompre't més que en tu mateix. Per tant, no n'hi ha corrupció, no? N'hi ha corrupció quan les societats s'organitzen i n'hi ha interessos i uns volen que els seus interessos estiguen per damunt dels interessos dels altres.
Clar,
però d'això es tracta. Es tracta de poder, no? Del poder que exercissin un sobre els altres, no? Perquè la corrupció econòmica, els diners no li correspondrien al polític corrupte. Li correspondrien a la societat, a les inversions que s'han de fer en salut o en infraestructures, però aleshores està aquest polític agafant els diners que no li corresponen. Per què? Perquè està abusant del poder que li ha atorgat la majoria. Per ahí ve la desconfiança, bàsicament, no?
Clar, per la pregunta dona compte, en més de dir hi ha polítics honrats, hauria de ser, si no hagueren agarrat, en este cas, la fama que tenen, la pregunta tindria que ser, hi ha polítics corruptes, i sin embargo, ara tot el món pregunta si hi ha polítics honrats. Per què hi ha més problemes en l'altre, o sigui, o trobem o tal volta no en trobem tants, però els que trobem ho eclipsen tot, no sé.
Sí, perquè als mitjans de comunicació moltes vegades els interessa destacar el que és corrupte i no fan un reportatge sobre un polític honrat poques vegades o mai l'he vist, no? Però anem una miqueta a la història. Sempre sol partir-se de Plató, no? Plató ja parlava de la corrupció política en el segle IV abans de Crist, concretament en la seva obra La República, i ella hi defensa un ideal de justícia fonamentat en l'harmonia entre les parts de l'ànima i les classes de la ciutat. La ciutat que ella anomena la polis, no? Com molta gent sap. Segons Plató, la corrupció política apareix quan els governants deixen de servir al bé comú i actuen, en comptes de pel bé comú, per ambicions personals, no? I concretament en el llibre 8 de la República diu que n'hi ha, en la degeneració de les formes de govern, quatre tipus. La primera, fixeu-vos el nom, és la timocràcia. La timocràcia és un règim polític en el que el poder està sustentat pels que només busquen honors i prestigi. És a dir, els que manen busquen només el que anomenem l'orgull i la prepotència, un dels pecats capitals, per cert, que ens ensenyaven el catecisme. Els que busquen això, doncs fan que caiguem en la timocràcia. El segon seria l'oligarquia. L'oligarquia és quan el poder està en mans dels rics, no? És a dir, en mans d'uns pocs, en mans dels beneficiats. El tercer és la democràcia, curiosament, ho anomena així, que en la democràcia diu que és el govern de la majoria, que l'únic que busca és el llibertinatge, eh? És a dir, fer el que et dona la gana. Però governa la majoria. Perquè, per tant, que governi la majoria tampoc, per a Plató, és una garantia de res. I això ho hem vist moltes vegades, perquè ara ens governa la majoria. En altres moments en el que la corrupció ha estat en la boca de tots, també ens governava la majoria, però la corrupció estava ahí, no? I l'últim, que entenc que és el més greu, és la tirania, que és un govern sense rei, sense llei, que busca que arreplega els defectes de tots els que hem esmentat fins ara, de tots els anteriors. Aleshores, la tirania ja sabeu que és ser un tirà, quan un polític fa el que li ve de gust, d'acord, sense absolutament cap fonament ètic ni moral. La tirania, en aquest sentit, seria la màxima expressió de la corrupció, tant política com moral. És a dir, ja no podem arribar més enllà, que una persona faci el que li dona la gana i passant-se per damunt doncs els poders de l'Estat, el que siga, doncs que com per exemple va passar amb la dictadura de Franco, no? Altres perspectives ètiques, doncs està també la d'Aristòtil, que ja sabeu que era un deixeble de Plató. Té una obra que es diu Ètica a Nicòmac, on distingís les formes anomenades pures de govern, que són la monarquia, l'aristocràcia i la república. I les desviacions d'aquestes tres formes pures serien la tirania, l'oligarquia i la democràcia degenerada, com ell l'anomena.
Uau.
Aleshores, per Aristòtil, la corrupció apareix quan els governants actuen, bàsicament, per als seus interessos i no els de la comunitat. Fem un gran viatge, anem a la societat moderna, a tots ens sonarà Montesquieu. Montesquieu és el més important dels que advertissen sobre la necessitat d'una separació de poders, no? L'executiu, el judicial i el legislatiu. En aquests tres poders, no? Montesquieu, que és, diguem-ne, que naix en tot el context de la Revolució Francesa i tot això, és fonamental. Després tenim a Rousseau, que vincula la corrupció a l'abandonament de la voluntat general. És a dir, a deixar-nos simplement dur per el que anomenaven estos pecats capitals, no? Hi ha una persona que a mi m'agrada molt, que esta ja és contemporània del segle XX, i és una filòsofa, que sempre citem filòsofs, ja sabeu que a mi m'agrada també citar dones, no? En este cas, Hannah Arendt. Hannah Arendt considera que la corrupció política el que fa, sobretot, és minar la legitimitat democràtica i, sobretot, que és el que m'interessa en el context actual, a obrir la porta a les formes autoritàries. Esta politòloga, Hannah Arendt, va ser una filòsofa i teòrica política alemanya d'origen jueu. Per a mi és una de les pensadores més influents del segle XX. Hannah Arendt va patir la persecució del nazisme, va haver de fugir d'Alemanya als anys 30, i una de les seues obres, que per a mi qualsevol polític que siga reflexiu s'hauria de llegir, és aquella de Els orígens del totalitarisme, que escriu a l'any 1951 i on analitza tant el nazisme com l'estalinisme com formes noves de dominació política total. I el que definís ella, o definís ella el totalitarisme com un sistema que anul·la la llibertat i l'individu. Sobretot, esta advertència de Hannah Arendt, que fa constantment, de que minar la legitimitat democràtica a través de la corrupció el que ens porta és a obrir la porta a les formes més autoritàries. Una miqueta el que està passant ara en l'extrema dreta. Per què s'ha obrit la porta a l'extrema dreta a Europa? Doncs perquè s'ha traït la confiança de molts ciutadans durant massa temps que tenien esperança després, sobretot del context de la Segona Guerra Mundial i el nazisme, que els polítics, a través del diàleg, d'ahir va néixer la Unió Europea, d'ahir va néixer l'Organització de les Nacions Unides, una sèrie d'estaments que garantien la democràcia. Quan això comença a corrompre's, comença a pujar l'extrema dreta. I, per tant, la llibertat i l'acció política són essencials per a la condició humana. Per cert, el mal, aquesta és una idea també de Hannah, no sempre és l'obra dels monstres polítics. Pot ser també per la falta de pensament crític i de responsabilitat individual. Això és una idea que ella repetís també, i esta fa referència al que fem cadascú de nosaltres, és a dir, cadascú dels votants, cadascú dels ciutadans. El mal no sempre és obra d'un monstre, recordem el que diu Hannah Arendt, sinó que pot ser de la falta de cadascú dels oients, dels ciutadans, de la nostra falta de pensament crític i de la nostra falta de responsabilitat individual de cadascú de nosaltres.
Para un momentet, és a dir, s'ha de fer una reflexió a si mateixa, no tirar la pilota i dir, bueno, pues com així no em va bé, pues estos que diuen que van a... No, hem de parar-nos i hem de reflexionar ahí i saber que nosaltres som al final els que obrem
i
creem monstruos.
No només en anar a votar, sinó en actuar també nosaltres. Quan demanem que ens cobren en negre, això és corrupció. Jo recordé, doncs, per exemple, una cosa que era molt, molt estesa en el temps que me'n vaig anar jo a viure a Alemanya, així que era copiar CDs, és a dir, piratejar CDs, per a que ens entenguem.
Sí.
I recorde que en el grup de gent en el que em vaig relacionar em van dir que ells això no ho feien perquè estava malament. I em va sorprendre moltíssim. També, jo no dic que les societats del nord siguin menys corruptes o més. N'hi ha qui ho diu, n'hi ha algun filòsof que ho diu, no? Però sí que em va sorprendre perquè n'hi ha moltes d'aquestes coses que són realment culturals.
Et pares en
passar
el
semàfor. Jo així sempre l'havia passat en roig, mentre no passava cap cotxe. Doncs allí n'hi ha gent que, evidentment, no ho sé, per la seva ètica, per la seva visió del món, encara que no vinga cap cotxe, està en roig, no passes. I una cosa que així també la fa molta gent, vull dir, no és una cosa dels alemanys. Recordo una vegada que vaig passar el semàfor, no me vaig adonar que estava en roig, però damunt hi havia un xiquet. Allí me va dir, en xiquets, això no se fa. No pots passar un semàfor si n'hi ha un xiquet. Perquè a banda, sobretot als menuts, nosaltres tenim l'obligació de transmetre'ls una ètica. Si tu passes el semàfor en roig a la seva cara, com li vas ensenyar que el semàfor en roig no se passa?
I Simon, anem a coses d'alguna manera que de les que ens queixem i que nosaltres mateixos no respectem, és algo com per exemple la seguretat social, que tu eres capaç d'acumular coses en casa per si de cas te fa falta i després ese medicament que no està disponible per a altres persones que a lo millor sí que li fa falta. Com també reivindicar quan algun servei no està en condicions, no de males maneres, sinó anar a les vies legals per a posar en coneixement de que això no està fent-se bé. És a dir, tu tens també la responsabilitat del sistema públic protegir-lo.
Exacte, cadascú de nosaltres. Clar, que és el que vull dir, perquè és molt fàcil la frase típica, crec que n'hi havia un vídeo viral, de la culpa la té l'alcalde o la culpa la té el govern. No? Cadascú de nosaltres hem de fer també introspecció i reflexió. Molts polítics es jubilen de polítics, però també hi ha qui entra i és, o qui que està un temps i se ho deixa, és un servei ja a la ciutat o a la pàtria o a qui siga, no? I aleshores n'hi ha fins i tot polítics que la major part dels seus anys vitals són ciutadans i ja està, no? No tenen cap responsabilitat política en aquest sentit, però la responsabilitat la tenim tots. La corrupció, recordem també, fomenta les desigualtats. Mentre una minoria té privilegis injustos, la majoria es veu perjudicada per la falta de recursos i oportunitats. Si tu tenies diners per a fer-te el que siga, pues, per arreglar una obra o el que siga, també tenies diners per a pagar a Hisenda, perquè aquests diners van per als més vulnerables de la societat. És el que has de pensar en aquest moment. Després n'hi ha un altre pensament, que és que això ho fan tots, no? I si ho fan tots, jo també ho faig. Doncs bé, és una reflexió que ens hem de fer cadascú de nosaltres. I és una reflexió difícil perquè està molt instal·lat ja en la societat. I és una... Quan parlàvem del masclisme i el feminisme, allò dels micromasclismes, això seria una microcorrupció. El, no passa res. No?
Que tu també estàs exercint. Però, clar, allò de que quan diuen quan tu abuses, evidentment, és més les persones que estan que són més vulnerables, pues, evidentment estàs perjudicant-los. Però hi ha aquest sector de gent que diu no, a veure, el problema és d'ells, no és meu. I ahí és quan se juga un poc en pensar que tu en algun moment donat pots arribar a ser vulnerable, saps? És a dir, que no estem tots per damunt de tot.
Exacte.
O sigui, que ens fem consciència.
Si vos repassem alguns dels casos més importants de corrupció que ens han afectat a la democràcia, el primer és el cas del Zero d'Andalusia, probablement és el cas més gran de corrupció que afecta al Partit Socialista. Va ser un frau massiu en el sistema d'ajudes públiques a empreses en crisi, damunt en un moment dur, en expedients de regulació d'ocupació, els famosos ERO, i durant més d'una dècada la Junta d'Andalusia, que governava el PSOE, va distribuir més de 680 milions d'euros de manera arbitrària, afavorint amics, militants o empreses pròximes al partit.
Santi, una cosa. És la segona vegada que eres regidor. T'has vist algun moment donat...
Tercera.
T'has vist en algun moment donat en una situació d'aquestes característiques?
Jo no.
No t'han preguntat mai?
Ahir, n'hi ha una de les coses que diuen alguns polítics ja de més alt estament, com jo. Que dic que soc un regidor de poble,
no, però,
és que quan algú va corrompre un polític és perquè ja sap que és corrompible.
Però les corrupteles n'hi ha moltes i de molts sentits, i a polítics de poble, de ciutat i més d'esta ciutat també. Però, a veure, digues la veritat, has sentit alguna vegada que se veia vindre, que planejava per damunt de tu i que tu talles antes de que arribi?
Jo no, jo personalment no he tingut el cas. Que es parle de corrupció, evidentment, per això estic així, no? Perquè sé que està ahí, i sempre hi ha el dubte que tots parlem, que si coneixem estos casos, quants casos no coneixerem i estaran ahí o no haurem conegut mai. D'ahir que parlava del franquisme, no? Vull dir, la postura naïf, ingenua, de que no n'hi havia corrupció perquè ningú parlava d'ella. Però clar, és que si parlaves d'ella, igual te torturaven, no?
Sí, el que passa és que...
Garrotevil o coses d'estes que solien fer ells.
Quan un polític arriba a un puesto i en el seu primer discurs, quan comença a parlar en tot el món, això s'ha de fer aixina, s'ha de contratar d'esta manera, s'ha de fer de l'altra, i si no és prevaritació, i jo no pense prevaritar. Això també pot ser un discurs que un polític gasta des del principi i ja no li planeja res, no?
Sí, claro. Sí, sí.
Que una persona ja ho talla de raïl i automàticament ja no li ronda ningú, eh?
Exacte. Bé, este cas, no, sabeu que van haver condemnes com la de José Antonio Griñán i Manuel Chávez, entre altres càrrecs, a molts anys, de 6 anys de presó. Després el cas de la FAFE, la Fundació Andalusa del Fondo de Formació i Treball i Empleo, també vinculada al Partit Socialista, va ser utilitzada per a col·locar a fins al partit i es van detectar despeses irregulars, com pagaments en targetes públics en prostíbuls, per exemple.
Estem parlant, en aquest cas, del PSOE, però, ojo, quant de temps... És a dir, també...
Del PP també n'hi tinc, eh?
Sí, no, però jo em referisga, en aquest cas estem parlant del PSOE, però ens donem compte que està tot concentrat en Andalusia. Perquè portaven molts anys governant. Que això també és algo que ens haurien de fer mirar, que no passaren d'una quantitat d'anys.
Això, jo recordé, crec que no la vam arribar a presentar, sí, però sí que la vam redactar, la vaig redactar jo, una moció, una proposta per a que els alts càrrecs, ministres, claro, presidents, alcaldes, no estigueren més de 8 anys en el poder.
És que al final ho confundixen, eh? El Exacte. Servei públic en casa meua.
La persona, no? Perquè el partit, al final, en este país, per desgràcia, acaba esdevenint com una marca que compres o votes, perquè pràcticament arriba a ser el mateix, independentment de l'anàlisi profund de les idees, no? Aleshores... Bé, en els pobles de vegades hi ha partits d'estos independents, però com més gran és la ciutat, més difícil és, perquè més complicat és tindre mitjans per a que el teu missatge arribi a la gent. Hi ha casos, hi ha excepcions, però no sé, penseu en les grans ciutats de l'estat espanyol, claro, partits independents crec que no n'hi ha cap o pràcticament cap. No? Altres casos menors, doncs hi ha episodis també que afecten a... als socialistes així en general, en contratacions fraudulentes en ajuntaments del PSOE, etc. No? Però bé, aquests que he comentat són els més importants i després el que ara ens ocupa, que encara està en procés, encara s'ha de jutjar, que és el cas Coldo, Ábalos, Sánchez, Cerdà. No? Ja sabeu que la investigació comença entre els anys 2022 i 2024 per un contracte irregular de material sanitari adjudicada en 2020, les mascaretes, tot això de la Covid...
O sigui, en un moment en què estava tot el món assustat, se sentia desemparat, i que l'únic que tenien de referència era l'Estat, la protecció que els proporcionava l'Estat, i aquests tipus...
Per a que la gent entenga, en aquests casos se permet la licitació pública per urgència.
Claro.
I aleshores no hi haurà concurs o això, i ho pots donar a dit. Ahí és on el problema.
Això és algo que la gent té que tornar a pensar, és a dir... Quan en un moment donat les coses no se fiscalitzen perquè, en aquest cas, estem jugant la vida...
Però la llei permet això, però per a que la gent ho, el que vull és que la gent ho entenga. Per què permet saltar-se el pas de la licitació? Perquè és urgent. És a dir, la gent va a morir-se perquè n'hi ha una
malaltia. Anava a morir-se.
Aleshores, no podem esperar a que se facin tots els papers, passen per tots els funcionaris que correspon, se facin tots els informes, perquè quan ho acabem de fer ja s'haurà mort la gent. Per tant, és urgent i se trau. I ahí és on ve l'origen, sembla ser, presumptament, de tot això. No?
Quan els veïns, en el principi de la pandèmia, mos partíem tot el que tenien. Però quan comença la cosa a posar-se malament, diuen, si esto roben, nosaltres també. Inclús robaven les mascaretes de les bústies.
Sí.
És terrible, és terrible.
O algunes de les que es van comprar estaven caducades, se van fer barbaritats, no? Que penses? I aquesta gent pensava en els malalts, en la gent afectada. Doncs no, pensaria en la seva butxaca, no? Ahí ve el tema del que comentaven al principi, la corrupció, relacionant-la en una reflexió ètica o moral. Bueno, es produïssin, com ja sabeu, les primeres detencions. A l'abril de 2022 el PP presenta la denúncia, en febrer de 2024 la UCO i la Fiscalia detenen a Coldo García per presumptes comissions il·legals, obrir un expedient a José Luis Ábalos, que passa al grup mixt en el Congrés, després es va saber tot el que es va saber, no? La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil implica també a Sánchez Cerdán, i després pues, el detenen, l'empresonen... conseqüències polítiques? Doncs ja sabeu que es va suspendre i més tard expulsar a Ábalos, Santos Cerdán va dimitir i actualment doncs, el cas està en el Tribunal Suprem, que lidera el jutge Leopoldo Puente, i de moment el que n'hi ha són unes mesures cautelars i un escàndol molt gran. Com quedarà? Doncs evidentment dependrà de la sentència i de les declaracions i tot això. Si voleu passem al PP... El PP té casos, el més sonat, sobretot així al País Valencià, és el cas Gürtel, que va ser una trama de corrupció que implicava contractes públics fraudulents a canvi de comissions vinculada a empreses amigues del PP, i com a implicats estaven Bárcenas, Correa i alcaldes i càrrecs autonòmics del PP, sobretot del País Valencià, de Madrid i de Castella i Lleó, no? Ja va haver una sentència l'any 2018 amb més de 30 condenats que incloïen a Bárcenas, al que li van donar 33 anys de presó. este tribunal va afirmar que el PP s'havia beneficiat econòmicament de la trama. I les conseqüències són clares, ja sabeu que això va ser, este cas, el Gürtel, el que va provocar la moció de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, i Mariano Rajoy perd així la presidència del govern l'any 2018, i ara estem en l'any 2025 parlant del mateix, però del que va fer la moció de censura.
Clar, és que... I l'altra banda dient la possible moció de censura a l'actual persona que va fer en aquell moment la moció de censura.
Clar, ara està l'espasa ètica de Damocles sobre els, sobretot els partits que sostenen el govern, perquè és el que passa quan no n'hi ha una majoria absoluta. Quan no n'hi ha una majoria absoluta, el partit que té la majoria simple és el que vol quedar-se, i sobretot on s'apunta la ètica és els partits que el sostenen, que són els que a priori tenen més interessos que a banda del de governar, o uns interessos diferents dels partits grans, no? I per això ara l'espasa de Damocles us apunta a Junts, apunta a els partits que estan sostenint el govern i que podrien fer costat, evidentment, a aquesta moció de censura, motivant-la en el mateix que es va motivar l'altra, la de Mariano Rajoy. Per a que la gent ho entenga, encara que no sé si parle molt ràpid, però és això, no? Després està el cas Bárcenas i la Caixa B del PP, que consistia en una comptabilitat paral·lela, com ja se sap, en diners d'empreses adjudicatàries d'obres públiques, en els que se pagaven presumptament sobresous a dirigents i despeses del partit, i com a proves n'hi havia els quaderns de Bárcenas, els testimonis i els informes de la UCO i d'Hisenda, i este cas pues, ha tingut moltes peses, i el 2021 el tribunal doncs confirma que la Caixa B era real i il·legal. Després també està el cas Púnica, que era una xarxa de contractes fraudulents a empreses de màrqueting i tecnologia d'administracions del PP, sobretot de Madrid i Múrcia. Després està el cas Lezo, també, corrupció en l'empresa pública Canal Isabel II, que era la gestora d'aigua de Madrid. Està també el cas Kitchen, el cas Nos, que encara que era... per part d'Iñaki Urdangarín, el centre del rei emèrit Joan Carles, doncs també van relacionar amb el PP i el govern balear i també el País Valencià per pagar milions a esta trama per serveis ficticis. Després altres casos, ja sabeu, el cas Fabra, el cas Palmalena, el cas Brugal, Rasputin, Auditorio Murcia, que també afecten al Partit Popular. Els casos del franquisme, ja que estem, els anem a anomenar. Va tindre casos de corrupció el franquisme. De fet, el que diu sobretot Paul Preston és que la corrupció del franquisme directament era sistemàtica. És a dir, que el que es dedicaven bàsicament era a robar. Això era l'objectiu fonamental d'aquest règim. El que passa és que no ho sabíem, però hi ha un dels casos que explica Paul Preston és el del desarrollisme. Pensem en Benidorm, vull dir, ahir es van saltar totes les...
Però no estàvem en una democràcia.
No estàvem en una democràcia, però la gent moltes vegades, ingenuament, pensa que això és millor, no? En aquell moment robaven tot el que volien i no t'enteraves. No t'enteraves de res. Ara, t'enteres el que t'enteres, però t'enteres d'algunes coses. Vull dir, n'hi ha unes certes garanties imperfectes, moltes vegades injustes, insuficients, però hi ha més garanties, almenys, que durant la dictadura. Un cas, el cas Juan Marc, que era el banquer del règim, era un financer mallorquí que havia col·laborat amb Franco durant la Guerra Civil i va ser un dels grans beneficiats del règim. Va obtindre contractes milionaris, privilegis fiscals, influència directa sobre ministeris i es va enriquir enormement aprofitant la falta de control. L'altre que li sonarà més sobretot a gent de la meva edat cap amunt, o més amunt de la meva edat, millor dit, el cas Matesa, que era una empresa tèxtil, maquinària tèxtil del nord d'Espanya, i va ser el centre d'un frau molt significatiu. Aquesta empresa rebia crèdits públics del Ministeri d'Indústria i no n'hi havia absolutament cap control. Va rebre més de 10.000 milions de les antigues pessetes en ajudes fraudulentes. I ahir van descobrir una xarxa de polítics, empresaris i membres de l'Opus Dei implicats, que després anirien al catecisme i parlarien dels pecats capitals, però també estaven implicats, no? El règim va intentar silenciar-lo, però va ser un gran escàndol, i fins i tot el règim va apartar alguns ministres però mai es van depurar responsabilitats. Així ho va publicar el diari Triunfo i en la història d'Espanya de Tuñón de Lara. El cas Sofico de 1974, un frau d'inversió immobiliària i estalvi massiu. L'empresa cedia a Sofico, Societat Financera Immobiliària de Construcció, i va captar milers d'estalviadors xicotets en la promesa d'altes rendibilitats. Va fer fallida i va deixar més de 100.000 afectats. És a dir, molta gent que havia ficat ahí la confiança i els diners va acabar arruïnada.
I no va tindre cap tipus de represàlia, eh?
Ni els van tornar els diners mai. Típic en este país, doncs ja sabeu d'on ve, del franquisme, precisament. En el nepotisme general i l'enriquiment dels ministres, doncs ja sabeu que molts ministres se van enriquir en l'assignació d'obres públiques a empreses pròpies o amigues, en requalificacions urbanístiques en zones estratègiques, el cas del boom turístic, per exemple, Benidorm, la participació directa en consells d'administració, el que diuen les portes giratòries, però que aleshores no eren giratòries, eren una nòria constant, vull dir, evidentment, no? Casos documentats, el de Carrero Blanco, el de María de Arelsa, Gregorio López, Bravo, entre altres, no? L'entramà de famílies del règim es va conèixer en un moment donat com els 40 de Ayete i controlaven els sectors fonamentals de l'economia d'Espanya del règim, no? En general, el desarrollismo, el que també s'ha parlat moltes vegades, era el finançament il·legal del moviment nacional. El partit únic, perquè només n'hi havia este, que era el moviment nacional, es finançava en quotes obligatòries d'empreses i treballadors. Obligatòries, És a dir, les empreses li havien de pagar al partit obligatòriament. Això, evidentment, encara que fora legal, per això diem, també n'hi ha corrupció legal, era corrupte, perquè per què obligues a les empreses a pagar, no?
Bueno, perquè a canvi dels donaves també coses, eh?
Pressió econòmica sobre empresaris per a pagar donatius, Control directe de mitjans de comunicació i fundacions en fons públics. És a dir, controlaven els mitjans directament, no? Perquè dien el que havien de dir i deixar de dir i dir que en comptes de corruptes eren meravellosos i fantàstics. D'ahí molts historiadors avui dia, quan parlen de les bondats del franquisme, agafen les seues fonts de tots aquests mitjans que pagava el mateix sistema corrupte, no? Un aparell de poder finançat en diners públics i privats sense cap control democràtic. Com he dit, fons... Pol Presto, Àngels Viñas, Jordi Amat, Ramon Tamán, Jordi Amat que escriu El fill del xofer, molt interessant, i també la història de la corrupció a Espanya de Francisco Romero Salvador.
La gent que estigui escoltant-nos dirà, pues com ara? I tu què li contestaries?
Efectivament, com ara, perquè d'on ve això?
Clar,
d'on ve esta preponderància i esta tradició de corruptela dels partits hegemònics actuals del franquisme? Perquè ja van néixer, per a mi, almenys aquesta és la meva tesi, d'una falsa transició, que ens han dit a tots que era modèlica, però que no ho ha sigut en absolut, en la qual simplement van canviar els caràcters, van canviar els personatges, però no va canviar el sistema en gran part, perquè no es va fer una depuració com la que es va fer a Alemanya en els judicis de Nuremberg. No es va declarar a ningú culpable, no es va jutjar a ningú, es va fer una espècie d'amnistia generalitzada en el que tot això va quedar impune i com va quedar impune va continuar. I per això la trajectòria, la tradició corrupta del franquisme simplement va continuar. Aquesta és la meva tesi, no? Quan vens així a banda del que són fets, no? que cita de la bibliografia, també n'hi ha una tesi, la meva tesi és aquesta, que la corrupció es manté de forma especial a Espanya, a l'estat espanyol, perquè mai es va depurar aquest franquisme i, per tant, va continuar com una cosa normal en les institucions. Per això els mateixos empresaris, els mateixos benefactors que treballaven en el franquisme van dir «Oh, ara treballarem en el PSOE, oh, ara treballarem en el PP». El que abans treballàvem en els ministres franquistes. Perquè ells no, vull dir, els empresaris no van canviar, no es va triar una democràcia. Eren els que eren, vull dir, evidentment. És que ahir hem de filar prim, no?
Clar, i per què hem de... on està la diferència del per què no ho hem d'admitir abans ho admitien i ara ho admitim? Però la diferència on està? És a dir, l'oient Què té que demanar, donat el, en este moment, el sistema que està establit en Espanya, que és una democràcia?
El que ha de demanar és el que fem en este programa.
La, bueno, la monarquia parlamentària, que també la monarquia també la mereta.
Sí, sí, del règim absolut, concretament, de l'absolutisme.
Sí, però en este moment, clar, en este moment, per què no hem d'admitir aquestes coses? És a dir, una cosa és que t'ho facin admitir, perquè si no vas al Garroteville, pràcticament...
Doncs perquè, com diu la politòloga Anna Arendt, n'hi ha una responsabilitat particular de cadascú dels ciutadans que hem d'exercir. Això acabarà en la mesura que cadascú de nosaltres, ciutadans, vulga que s'acabe. És a dir, en les grans... i, sobretot, també l'advertència que fa la politòloga Anna Arendt de que el descrèdit de la democràcia obri la porta a les formes autoritàries. És una filòsofa, és a dir, que va patir el nazisme, no?, i que va haver de fugir, concretament crec que als Estats Units, i ella ens fa aquesta reflexió, que jo crec que és molt actual, perquè és repetir la història, no?
És clar, perquè, història
per, què, per què arriba el nazisme al poder? Doncs precisament perquè s'havia minat la legitimitat democràtica, perquè Alemanya estava arruïnada, estava en la pobresa, i la gent no creia en els polítics, perquè els havien enganyat. Els havien promès moltes coses i després el que s'havien trobat és un senyor beneficiant-se ell personalment. Però hem de superar això i hem de fer que el sistema ho supere. Com? En la responsabilitat particular.
Clar.
I evidentment, evidentment també quan dipositem el vot reflexionant, no?, el que estem fent.
Però, per exemple, Santi, tu comences per aquest portell de transparència a on vols que cada un diga... el seu propi currículum. El primer que hem de fer, jo recorde quan lo dels currículums, el primer que hem de fer cada un és expressar-nos o dir lo que som sense complejos, és a dir, tu qui eres, què tens i a què vens.
Exacte.
I comencem per el principi i a partir d'ahí, com ja no n'hi ha ninguna màscara, no tens que amagar-te de res i se veu molt millor, eh?
Jo recordo que ho vaig explicar molt bé així i que vaig explicar també que el més important era servir al teu veí, que no n'hi havia cap problema en la formació que havíem tingut cadascú, sempre i quan, pense jo, es tinga una trajectòria almenys professional, però molta gent igualment, encara jo no fent aquest discurs, va voler atribuir-lo a l'elitisme, no sé què, els currículums no tenen res a veure amb l'elitisme. Però precisament, jo em sospite, precisament per aquesta corrupció innata, hi ha gent a la que no li interessa aquesta transparència, que per cert, està en la llei autonòmica de transparència, vull dir, que s'ha de fer, s'ha de publicar.
Sí, sí.
I és que no n'hi ha discussió ahí, vull dir, és que és una legislació.
Sí, però saps el que passa? Que quan algú que ja per damunt de tu, que no li interessa ser massa transparent, te diu... És que això no ho pots posar, perquè, clar, tu estàs... Quan ja te dona aquesta maneta per a que tu t'amagues en algo que no t'hauries d'amagar i no passa absolutament res, tu ja entres a formar part d'aquesta corrupció que en tu és no res i que no hauries de per què entrar a jugar i a lo millor en l'altra persona que està en un altre carrer que està trincant, pues l'ha interessat.
O a vegades el ai no és important, que hem de reflexionar per què per algú això no és important o no ha sigut fins el dia que bueno, vaig intentar no és... en que això es publicara o altres coses que s'han publicat i això va ser bastant
per tant,
sonada però...
Com portes el portal de transparència?
Doncs vaig a ser-te sincer, faig tot el que puc, faig tot el que puc realment.
Hasta ara té més fàcil, és a dir, podem accedir en tota normalitat. La gent com pot accedir a aquest portal de transparència, per exemple, si a la ciutat de Vila-real?
Ja he dit, el repte és que siga més accessible a través del web de l'Ajuntament.
Vale.
Però és molt fàcil. Portal de transparència a Google crec que és la segona entrada, perquè la primera tampoc és directa. Almenys jo ho he buscat així. I ahí està tot el que podem pensar.
Els ciutadans poden enviar
que
missatges?
De transparència. És que és una cosa també que n'hi ha coses que el que són els tècnics i els responsables de transparència tampoc poden fer. Per exemple, si me cau el servidor, no és que no ho hagi publicat, és que el servidor no va. És una qüestió merament informàtica, per a que m'entenga la gent. He fet l'acte de pujar l'arxiu al web, clar que l'he fet, però si el servidor no va, ahí tenim una dificultat que també empitjora la transparència, perquè les coses han de funcionar. Clar, si antigament, en comptes de penjar-ho en un web, les coses es ficaven en un, com una mena de cartell, no? N'hi havia un espai habilitat, encara n'hi ha, però era més important que ara, i on es penjava, doncs, per exemple, les places de treball que n'hi havia, etc. I el ciutadà anava ahí i estava ahí penjat i ho llegia, no? Bé, si se crema, perquè hi ha hagut un incendi, doncs vostè ha de tornar-lo a posar-ho de nou, no?
Mire, Santi, lo que no es, bueno, vaig a parlar-te de tu, estava parlant de... Lo que no és normal és que te toca la loteria en un any 10 vegades. És
per
a dir,
exemple,
no te pot pujar un dia, però evidentment tu saps que tens que pujar-lo i tens que assistir en pujar-lo. I cremar, se pot cremar, però tots els dies tampoc. És a dir, tot té un límit, eh? Mm-hmm. I clar, no te se pot quedar en la salida, la bandeja de salida, coses d'estes. És a dir, siguem coherents. Una volta no te pot pujar. Però nosaltres pugem totes les dies els programes i cada una de les entrevistes, i quan una entrevista és una entrevista que és d'interès per a tot el món, mai la faig gravar, mai, perquè ha de ser tot, ha de ser en directe. Jo exercís tota la meva responsabilitat com a persona que tinc. Tu com a polític l'exercices, Santi?
Jo crec que sí. Almenys fas tots els possibles per exercir-la. Però a mi em dona la impressió, tinc la impressió que voler-la exercir molesta molts. I d'ahí moltes persecucions polítiques que he patit i que imagine que patiré. Jo crec que tenen a veure amb això.
Bueno, no.
Molestar, perquè i si vols una miqueta com a conclusió, no? Plató assenyalava que el govern no depèn només de lleis, sinó que depèn sobretot de governants virtuosos. És a dir, de persones que atenguen a aquesta ètica, a aquesta moral. Els casos que he comentat ara fa un moment de corrupció del PP i del PSOE, el que ens mostren és la fragilitat de les institucions sempre i quan no hi hagi una vigilància dels ciutadans activa, sempre i quan no hi hagi mitjans de comunicació lliures i sempre i quan no hi hagi una justícia independent. Per tant, és responsabilitat de tots, tant els intel·lectuals, com els polítics, com els ciutadans, defendre un model que es basa en la justícia, en la transparència i en el bé de tots, perquè això és el que farà que la corrupció es continuï considerant una taca permanent en la vida pública que hem de netejar, que hem d'esborrar amb lleis i fort.
Jo tinc, ja ho saps que tu, jo sóc l'advocada del dimoni sempre. La gent que estiga escoltant pot preguntar, i al teu partit, Santi, no hi ha corrupteles?
Si n'hi ha, jo no les he conegudes, però si n'hi ha, si n'hi haguera, seria el primer a demanar la dimissió, perquè tampoc està lliure ningú, per molt que siga un partit menut, és a dir, no és un partit gran del sistema, del que ara manem dir partidisme, i per tant en principi estos partits, els partits menuts, que bueno, jo per això concretament me vaig afiliar a un, doncs ja el fet de que existisquen posen en entredit tot un status quo en el que tot és blanc i negre, no? I dius, no, n'hi ha menys colors. Aleshores, el fet de que existisca un partit xicotet en un mar enorme que ocupen dos grans formacions, jo crec que ja d'alguna manera ajuda a lluitar contra aquesta corrupció, perquè ja n'hi ha més factors, no? A vegades a molta gent li ha fet la impressió, penso jo, i ho han comentat, de que entre el PP i el PSOE se ho arreglen tot. És a dir, per a tu això, per a mi allò, en les grans empreses o els òrgans de gestió, això per a un del PP, això per a un del PSOE, els magistrats de no sé què, tres per al PP, tres per al PSOE, no? I quan n'hi ha un tercer, un quart, un quin partit, doncs és evident que molesta. Però jo m'alegre si li molesta algú. Espero seguir molestant.
Santi Cortellis, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me. Stop.
las habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you? Si la gasolina sube otra vez,
el peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer.
Si la corrupción juega ajedrez.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos francés.
Ah, ah,
bupale.
Ah, ah,
bupale.
Víctor, què tal en la roda de premsa?
Bé, la veritat és que molt bé. Avui la presentació de Rafa Marín.
Sí, te sentim.
Sí, que avui ha sigut la presentació del segon jugador del Villarreal, de Rafa Marín, i la veritat és que, al igual que l'altre dia, molt bé.
Mos es porta gravació.
Sí, sí. Ara quan Chelo li apreta el botó, escoltarem al president introduir a Rafa Marín i després a Rafa Marín contestar les preguntes dels periodistes. Bé, a veure, al igual que Moleiro és un jugador que ja volia vindre, de fet ha dit que en gener, i ho sabem tots, tenia les maletes fetes per a vindre, no se va poder fer en gener, s'ha fet ara en juny i això té moltíssimes ganes de jugar perquè damunt ve una temporada en la que, com ell diu, ha depres molt en el Napoli, però jugar de veritat pràcticament ha jugat 7-8 partits en el Napoli, per tant necessita una temporada de començar a agafar regularitat.
Pues en les declaracions que ha fet este jugador, que portarà, diu que en molt d'honor la camiseta groga, els deixem fins demà a les 12. Gràcies, Víctor.
A tu, Susana.
Hola, buenos días. Hoy venimos a presentar a Rafa Marín. Un jugador que, bueno, canterano del Real Madrid, que hizo una gran temporada en primera división en su debut con el Alavés y que viene ni más ni menos de ganar el Scudetto italiano. Bueno, un jugador que ya quisimos traer anteriormente, que no pudo ser y que, bueno, ahora viene en calidad de cedido, ojalá se quede muchos años más. Y estamos convencidos pues que nos va a ayudar a mejorar la parcela defensiva y que va a generar una competencia que ya era importante y ahora pues va a ser más y seguro que así como equipo somos mejores. Nada, aquí lo tenéis a vuestra disposición y darte la bienvenida, Rafa, y que tengamos un gran año.
Lo primero es dar las gracias al club, al míster, a todos por darme la confianza. La verdad que era lo que quería y ahora estoy feliz, estoy contento de estar aquí en este gran club como es el Villarreal. Ya como ha dicho Fernando, lo íbamos a hacer en enero, me quedé con las maletas hechas y no son solo palabras. Y bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar este bonito año y estoy seguro de que será un gran año para todos.
Rafa, ¿cómo están siendo tus primeros días aquí en el Villarreal con tus compañeros?
Bueno, duros, están siendo bastante duros, son pretemporadas en las que hay que sufrir para coger la forma, para coger el tono y es verdad que cada día nos vamos encontrando mejor. Al final las primeras semanas son un poco más duras, pero al final es lo que necesitamos y lo que tenemos que hacer, sufrir.
Buena, Rafa. ¿Qué es lo que te decantó para decidir el Villarreal? Ya en enero acabas de comentar que lo tenías claro. Ves que Moleiro, un compañero tuyo de la selección sub-21, también viene aquí, que es un club que proyecta mucho a la gente joven. Vienes de un año duro, ¿crees que en el Villarreal puedes un poco sacar tu mejor versión?
Bueno, al final lo que más me motivó de venir aquí es que es un club que me quiere, es un club que desde el primer momento me dijo de venir y yo encantado de estar aquí porque, bueno, todos podemos ver cómo la temporada pasada lo que ha hecho el Villarreal, que se ha metido en Champions, estamos en Champions este año y el progreso tan grande de estos años atrás que tiene el club. La verdad que es un club que me motiva mucho, estoy con muchas ganas de empezar el año y de ir cumpliendo objetivos y sobre todo de bueno, poner mi granito de arena para aportar lo máximo al equipo.
Buenas, Rafa. Normalmente cuando un jugador no disputa muchos partidos en la campaña pasada se tiende a decir que es algo malo. Pero teniendo en cuenta que has estado en una plantilla con jugadores de mucho calibre, habiendo ganado el Scudetto, ¿qué te aporta o qué te ha aportado ese año en el Nápoles que venías de jugarlo todo en el Alavés? No sé, a nivel de experiencias, ¿qué te llevas de ese año en Nápoles?
Bueno, yo siempre me suelo quedar con lo positivo de cada año, y es verdad que en cuanto a minutos en partido ha sido un año difícil y complicado, pero como he dicho en muchas ocasiones, la verdad que me siento mucho más fuerte que hace dos años y he mejorado muchísimo en muchos aspectos, mentalmente sobre todo también, porque al final, al ser un año duro de pocos minutos, llegase a ese punto en el que a veces no puedes llegar a lo mejor a tener esa confianza en ti, pero tú tienes que trabajar, tienes que seguir entrenando, y creo que cuando me han dado el momento y me han dado la oportunidad de poder jugar allí en Nápoles, pues he podido demostrar que estaba al nivel perfectamente y podía haber seguido jugando y podía haber jugado más minutos, que es lo que creo yo.
Buenos días, Rafa, bienvenido. Bueno, ¿qué objetivos se marcas en el Villarreal? Y a la afición, ¿qué le dirías? Si ya se supera la cifra de 10.000 abonados, una temporada con tres competiciones. Y bueno, ¿qué mensaje le mandarías a la afición para que apoye al equipo? Gracias.
Bueno, al final las palabras sobran, solo hay que ver, como he dicho antes, cómo ha crecido el club en todos estos años y bueno, que este año estamos en Champions. Yo creo que todo el mundo está motivado, los primeros nosotros y seguramente que la afición muchísimo más. Así que nada, pues que esto sea todos los partidos una fiesta, una guerra en la que nosotros sintamos el aliento de ellos cuando más nos haga falta. Y bueno, estoy seguro que entre todos vamos a hacer un gran año.
Buenas, Rafa, aquí. Llegas al Villarreal, un equipo que estuvo entre los más goleados en la primera vuelta de la temporada pasada. ¿Qué crees que puedes aportar para que esto no se vuelva a repetir? Gracias.
Bueno, al final el fútbol son rachas. A veces que, como tú dices, el año pasado podían haber encajado más goles. Esto es un año totalmente distinto. Veremos a ver lo que pasa cuando empiece la temporada, pero bueno, estamos trabajando a nivel táctico, físico, estamos trabajando muchísimo y bueno, seguramente lleguemos mucho más reforzados por todo lo que la experiencia que tienen los compañeros del año pasado, y seguramente este año sea mucho mejor.
¿Qué tal, Rafa? En tu etapa en el Alavés fuiste un fijo en el esquema de Luis García. ¿Cómo influyó tu crecimiento ese año en primera y a qué vienes a aportarle al Villarreal este año?
Pues bueno, la verdad que fue uno de los años más importantes de mi carrera corta. Así que, al final era mi primer año como profesional. Tenía que coger la experiencia de todos los compañeros. Era un año en el que no sabía si iba a poder jugar más o jugar menos. Al final, con trabajo y con esfuerzo y con la confianza del club del Alavés y del míster Luis García, pues pude jugar 30 y pico partidos, y la verdad que fue un año importante, un año en el que cogí muchísima experiencia. También en el Nápoles el año pasado, porque al final, aunque no dispute tantos minutos como quería, coges la experiencia de todos esos compañeros al nivel futbolístico que tienen y toda la experiencia que tienen en toda su carrera. Y bueno, yo espero aportar, como he dicho antes, mi grano de arena al Villarreal, dar mi máximo al 100% en aspecto defensivo, aspecto táctico, aspecto de experiencia de lo que llevo yo jugado. Y bueno, al final somos un equipo y espero que todos a una podemos conseguir el objetivo.
Buenas, Rafa, aquí. ¿Qué significa para ti este año jugar la Champions League y cómo afrontas este reto?
Bueno, al final jugar la Champions League, al final es un sueño que tiene uno desde niño, que cualquier futbolista creo que quisiera jugar la Champions, y bueno, la verdad que es un reto muy emocionante, muy ilusionante, que un sueño que por cumplir. Y bueno, esperemos que se nos dé bien, que se nos den bien todas las competiciones, que podamos rendir al máximo y todo lo que dependa de nosotros, que no quede, y bueno, veremos qué pasa.
Buenas, otra vez. ¿Cómo te describirías como jugador para aquellos aficionados del Villarreal que no te vieran o no supieran cómo es tu estilo de juego a causa de, bueno, que te fueras a Italia el año pasado? Gracias.
Bueno, me considero un jugador que al final puede jugar tanto en izquierda como en derecha, siempre siendo central. Después, tácticamente, me considero que soy un jugador bastante inteligente, que suelo ver muy bien las jugadas con antelación, que suelo ser agresivo en esos duelos, bueno en juegos aéreos. Y bueno, al final prefiero que me describa el resto cuando me vean los primeros partidos, y espero que lo hagan con buenas palabras.
Como bien has dicho, puedes jugar en los dos perfiles, por lo tanto, tanto Foyt como Canguala, tanto Logan son competencia tuya. ¿Cómo ves esa competencia en cuatro jugadores que sois para dos puestos?
Bueno, aquí la competencia siempre existe, al final somos compañeros, que al final nos hace más fuertes. Tanto ellos como yo mejoraremos en ese aspecto, con sus características y yo con las mías. Nos aportaremos soluciones, nos aportaremos siempre situaciones en las que uno ha estado y yo he estado en el campo. Y bueno, seguramente que mejoramos todos y todos a una.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.